La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Cada dia, són les 5, molt bona tarda, us parla Ignasi Miranda. L'endemà de presentar la nova proposta per al 9 de novembre, Artur Mas ha reiterat avui des del Parlament que el 9-N hi haurà consulta i que la nova fórmula que planteja és l'única via que hi ha per dur-la a terme. Mas ha pogut veure que les diferències han trencat, de moment, la unitat que hi havia en el bloc sobiranista amb altres partits, a més de Convergència i Unió, com són Esquerra, Iniciativa i la CUP. El president Mas ha afegit que, amb el nou escenari de consulta alternativa, es manté l'essència del pacte perquè la pregunta era l'únic pactat. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per la seva banda, ha afirmat que ara s'obre un camí per parlar i dialogar, en entendre que Mas ha decidit renunciar a la consulta i acatar la suspensió per part del Tribunal Constitucional. I entre altres reaccions, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Josep Antoni Duran Lleida, ha insistit que no és partidari d'unes eleccions anticipades a Catalunya i ha afegit que si ara Esquerra no dona majoria al govern català, caldrà buscar un altre soci. Nicola Sturgeon, la número 2 d'Alex Salmond, serà la nova substituta al capdavant del govern d'Escòcia i del Partit Nacional Escocès, la nova primera ministra. Ho han anunciat aquest dimecres responsables de la formació nacionalista. La candidatura de Nicola Sturgeon és l'única que s'havia presentat després que Salmond dimitís en perdre el referèndum on va guanyar el no a la independència el 18 de setembre passat. I uns 200 immigrants subsaharians han intentat saltar aquesta matinada la tanca que separa Melilla del Marroc, per segona vegada en 24 hores. Un ampli dispositiu policial a tots dos costats del pas fronterer ho ha impedit. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb l'equip del Toni Guerrero.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari per gats i gossos abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el 10è aniversari? No t'ho perdis, vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
20 anys de Ràdio Estel i 35 anys de Catalunya Cristiana. Que com ho celebrem? Doncs amb una nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dijous 27 de novembre t'esperem a les 20:35 del vespre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Torna la nit dels nostres mitjans. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat, lanit@catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70. 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine, ho celebrarem amb tu.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. És dia 15 d'octubre, dimecres de l'any 2014. Ja veig en Ignasi allí, que està també molt atent, ja d'aquí una horeta entrarà. Però és que ara és tan professional, doncs que ja està més que preparat. Bona tarda, Ignasi. Per cert, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra. I una forta abraçada a la nostra directora de Ràdio Principat, estimada Maria Mercès, per el que ens has dit, el que ens has comentat, ens has informat de que aquest programa es comença a escoltar-se molt a Andorra i, per tant, t'ho agraeixo moltíssim en nom de tot l'equip. Avui és dimecres i, per tant, senyores i senyors, doncs toca el debat. I és que cada dia aquest programa ja saben vostès que canvia d'estil. Natàlia Cuadrado, bona tarda, benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
El Front Sobiranista evidencia la seva divisió al Parlament. L'OMS preveu fins a 10.000 infectats d'Ebola cada setmana a l'Àfrica. Hisenda investiga només el 17% de la despesa en targetes opaques. Més de 200 immigrants intenten saltar la tanca de Melilla. Un nen de 10 anys mata a cops una dona de 90 als Estats Units. La inversió immobiliària es dispara un 30% a Barcelona. I aquestes són les notícies, Toni.
Ara manca la notícia alegre del dia.
La bona notícia del dia és que un trasplantament de cèl·lules mare retorna la visió a persones cegues.
Molt bé, Natàlia, els telèfons, els correus?
Sí, ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71. 93 409 27 71.
I atenció, en aquest telèfon, si ens truquen durant tot el programa, si volen participar al debat, atenció, després sortejarem 4 invitacions pel cinema Verdi. És dir, ens poden trucar, repeteixo, preguntar, participar del debat. 93 409 27 71.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat. Caix Direct patrocina el debat.
I ja estan aquí els nostres convidats, naturalment, per poder participar amb vostès del debat. Eva Navarrete, benvinguda i bona tarda.
Hola, buenas tardes, Toni.
Aquest dematí, Eva, quan t'has aixecat, en què has pensat? El primer que has fet, despertar-te, veure si feia sol o estava núvol? Doncs què és el primer que has pensat?
Jo en tomar-me un cafè.
En tomar-te un cafè.
Necesito las pilas cuando me levanto por la mañana. Sí,
Maria del Coral, estimada també advogada del bufet Rubio, què has pensat tu quan has despertat? I tu dors bé per la nit?
Jo sí.
Acostumes a somiar?
Moltíssim.
Acostumes a somiar?
Suposo que sí, però després de vegades, normalment no me'n recordo.
No te'n recordes. Bueno, la pregunta que et feia, què has pensat al despertar?
La veritat, tots els dies, a veure si les meves filles s'han despertat a les 7 o encara estan dormint i els he d'aixecar jo.
Ramon Camps, benvingut, estimat company, consultor i moltes coses més. A tu t'han despertat o t'has despertat tu?
Em desperto normalment gràcies al mòbil que fa de despertador. Uh-huh. I la veritat és que també sóc una addicta al cafè de primera hora del matí perquè m'ajuda doncs, a despertar-me.
Vaig a prendre nota del mòbil perquè també us vull fer una pregunta avui sobre els mòbils, com s'utilitzen i si ens arriben a complicar la vida d'alguna manera, que alguns de vostès ja ho comenten. Per tant, Ramon, benvingut.
Gràcies.
I Anna Belgar, quina alegria, eh?
Hola, bona tarda. Feia temps ara, eh?
Feia temps i et trobava a faltar.
Sí, jo també tu, Toni.
Perquè hem sigut temps molt agradables a la tele, a la ràdio.
Sí,
doncs
sí.
Benvingut a Ràdio Estel.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Amb una emissora com aquesta, amb una cadena com Estel, et trobes a gust?
Molt a gust, i el teu costat més encara.
Moltes gràcies, estimada Anabel. No, si no m'olvido, eh? Tu què has pensat quan t'has despertat?
Ah, pensava que em lliurava. Jo els dimarts és el dia que em poso el despertador més aviat perquè el meu fill petit entra a les 8 i em fa por que encara no es desperti sol. I el primer que he pensat és segur que encara dorm i li ha de despertar jo. I en efecte així ha sigut.
I la Natàlia Cuadrado segur que el despertar s'ha pensat amb mi, no? Perquè sempre penses que ens prepararà el Toni avui, no?
Però, sí, i he pensat que sortiria molt bé el programa del Barça que fem. I així ha estat. Doncs
pues mira, ara ho anuncies a tots els oients que sàpiguen perfectament que això podran veure a TLB, per exemple, a Badalona Televisió, el proper dissabte a les 16:30, no aquest programa, un altre programa. Però el diumenge, una estrena impressionant perquè tothom ha quedat meravellat, diguéssim, quan estaven gravant el programa de La meva vida al Barça i que, repeteixo, serà a quina hora el diumenge?
A les 4:30.
4:30 de la tarda. Exacte. Digues quin és el convidat, eh?
El Toni Muc, l'humorista de moda de Barcelona i de tot Espanya.
I, per cert, molt culer, no?
Sí, molt culer. Sí,
Natàlia, tu què has pensat? Bueno, ja te'n repeteixo perquè t'has quedat sem enrotllat. Has pensat en això, en La meva vida al Barça. I a tu, tu t'has despertat o et desperten també?
Jo em desperto sola, Toni.
Aquesta pregunta ja has dit. Ara ja em començarà a complicar la vida una mica al Toni, no? Bé, senyores i senyors, benvinguts. Anem a començar el debat. La por, el miedo. Perquè hi ha moltes persones, naturalment, doncs, que tenen por i a vegades que ho tenen moltes vegades durant la seva vida, no? Què opines tu de la por, Eva?
Bueno, yo creo que el miedo es libre. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Lo que unas veces es real y otro es imaginario. Entonces, bueno, hay que saber diferenciar exactamente entre la realidad y lo que es imaginario para poder poner pues los medios adecuados para evitar o poder contrarrestar ese miedo. Normalmente es un miedo a lo desconocido, a algo que nosotros no podemos manejar, que se nos escapa, y muchas veces es por desconocimiento o porque no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, el miedo a lo desconocido pues es lo que muchas veces nos lleva a agrandar más esa situación y a crear situaciones de pánico o de paralizarte. Depende de lo que estemos hablando. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo, pues no sé si ahora te estás refiriendo a lo que el miedo que la gente pueda sentir,
por ejemplo,
al ébola. Que haya mucha información, que la gente conozca exactamente cómo se contagia, cómo puede evitarse, qué medios hay para poder paliar las consecuencias de esa enfermedad y que se sepa y que uno piense que está protegido, que los medios sanitarios están ahí para proteger a los ciudadanos y que se está haciendo todo lo posible para evitarlo y además ayudar a los que lo están padeciendo hasta este momento, ¿no?
Vostè pateix por? Doncs si ens vol trucar i ens ho explica, li agrairé moltíssim, eh? 93-409-2771. Maria del Coral, tu tens por per alguna cosa? O has tingut por? ¿Alguna vez?
Supongo que sí. Lo que pasa es que hace tiempo alguien me dijo que lo que había que hacer es racionalizar los miedos. ¿Qué es racionalizar los miedos? Pues simplemente pasarlo por el filtro de la sensatez. A ver, ¿qué es lo que me da miedo? La oscuridad. Bueno, ¿y por qué? ¿Es que hay algo diferente, esté a oscuras la habitación, que no esté a oscuras? Entonces, si la respuesta es no, no tengo por qué tener miedo. Es una cuestión mental. O sea, entonces, miedo a una situación, calculando cuáles son las consecuencias de esa situación, si asumes cuáles son las consecuencias y de antemano se establece una solución, dejarás de tener miedo. Es cuestión de racionalizar el miedo.
Anabel Clark, que és regidora de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tal com estan les coses en aquest moment, estimada Anabel, tens por a la política d'avui en dia?
Por no, perquè és el que comentava la Coral, si racionalitzes les coses, doncs la por ja la perds. El que passa és que estem en una situació política que és una mica moguda actualment, una mica incerta, i aquestes coses doncs, et donen certa por, però una por controlada, que és important que separem que entrés la por i que són les fòbies. Les pors fins a cert punt és bo tenir-les, perquè et fa fer una mica més prudent. I a vegades pots evitar accidents, pots evitar problemes gràcies a la por. Però les fòbies és allò que hauríem de saber controlar per poder desenvolupar la nostra vida amb normalitat. El que no podem permetre en cap moment és que la por ens impedeixi desenvolupar les activitats o la nostra vida de forma ordinària.
Ramon Camps, atenció, estimat amic, per la teva experiència professional, no? Els emprenedors, especialment els joves, tenen por? Les persones que tenen que invertir tenen por? Les persones que no poden arribar a final de mes passen por?
Doncs la por és inherent en la presa de decisions, no? Va molt vinculada a la presa de decisions i és una qüestió que del que es tracta és bàsicament de, d'una banda, fer una anàlisi de les variables que juguen amb aquesta decisió. Com deien abans els contertulis, convé doncs, objectivar-ho al màxim i sobretot fer un anàlisi proactiu de totes aquestes variables, és a dir, dibuixar escenaris i contemplar els diferents plans de contingència en funció de com s'esdevinguin els aconteixements. Establir sistemes doncs, d'alertes per detectar on hi ha desviacions, on hi ha riscos que ja es manifesten. Si parlem del món econòmic i parlem dels emprenedors o dels empresaris, aquí, sobretot, la por es manifesta moltes vegades en preses de decisions que es van ajornant. Bàsicament, la meva experiència més recent amb aquesta crisi, per fer ara referència a un entorn que encara vivim, és que els empresaris s'han demorat la presa de decisions per reestructurar les seves empreses, per, en alguns casos, tancar-les o liquidar-les o reestructurar-les per fer-les viables, i això el que ha fet és que, finalment, aquella empresa que es podia haver salvat parcialment ha esdevingut insolvent i s'ha tingut que liquidar de manera, diguem-ne, traumàtica en molts casos. Vull dir, la por paralitza en molts casos i evita que es prengui les decisions en el moment oportú.
Quan jo veig, però és més important el que vostès veuen, i doncs, estic passejant o caminant per un carrer i passo per una entitat bancària que veig tot tipus de propostes, promocions pels joves emprenedors, eh? Realment, Ramon, el que s'animi, perquè molts van també, no és que tinguin por, van pensant, aviam què em demanaran, no? Què és imprescindible o què els hi demanaran quan entrin en una entitat bancària?
Primer de tot, un pla de negoci realment ben elaborat, un pla de negoci que estigui del qual hagi nascut de l'objectiu, diguem-ne, de la idea de negoci, però que estigui desenvolupat tant en els seus aspectes de desenvolupament comercial, amb un estudi de mercat com Déu mana, i acompanyat d'un pla financer que permeti, doncs, efectivament, fer reals aquestes previsions de creixement, no? Pla de negoci imprescindible, un benchmark o un comparatiu amb el sector forma part també d'aquest pla de negoci. És, en definitiva, has de convèncer a l'inversor o al prestamista, sigui bancari o particular, que inverteixen el teu negoci, que el teu negoci és viable i ho has de fer d'una manera convincent. També ve després la part, diguem-ne, d'exposició d'aquest negoci, la part de comunicació del mateix, que també és molt important que el líder, que l'emprenedor tingui una capacitat d'expressió convincent.
Natàlia, quan tu vas ser becària, no?, abans de
sí,
periodista, no?
Sí, diverses vegades.
Vas tindre por moltes vegades al pensar quin porvenir se m'espera?
Pues sí. Sí, que el vaig tindre, però bueno, sempre s'ha de seguir lluitant pel que vols i al final s'aconsegueixen les coses.
Lluitant molt.
Sí, la por s'ha d'afrontar.
I posant molta voluntat i molt sacrifici.
Sí, i no de caure.
Bé, anem a canviar de tema. Eva Navarrete, i he apuntat abans i he escrit, diguéssim, el tema de mòbils. El mòbil està arribant un moment, o ha arribat ja fa alguns anys, que pot sobre nosaltres, sobre el ser humà?
Bueno, pues yo creo que va en aumento, porque ya no podemos prescindir. Es como una herramienta que si en algún momento la pierdes, se te rompe, la dejas en casa, rápidamente tienes que sustituirla o te encuentras como si te faltara hasta la memoria más cercana, porque muchas veces como se utiliza de agenda, se utiliza para tener los contactos, bueno, y para estar en contacto. Entonces, también está utilizándose precisamente para mandarse mensajes. Ya no se habla tampoco. El móvil ahora, antes se utilizaba para hablar, que por lo menos pues oías la voz de la otra persona, la expresión, podías hacer un coloquio más o menos largo. Ahora el tema pues que está últimamente encima de la mesa son los WhatsApps, lo que está ocurriendo con los jóvenes. Aparte que distorsiona el vocabulario de una manera pues muy alta, también está distorsionando la forma de comunicarse en el sentido de que los sentimientos muchas veces no se pueden expresar bien y muchas veces se confunden y dan lugar a grandes equívocos, muchas veces entre las parejas o entre negocios, en muchísimos temas, que es necesario luego tener una conversación, como se hacía antes, sentarse y aclararlo. Y otra de las cosas que parece ser que está produciendo es que los jóvenes, precisamente, que ahora están más rodeados, parece que tienen más amigos, más facilidades para salir, para comunicarse. Yo creo que es un momento en la vida que los jóvenes se sienten más solos que nunca. Están muy aislados y muchas veces solo se comunican pues a través del móvil, del iPad, del PC. Y eso les lleva cada vez a ser más introvertidos y a no saber comunicarse. O sea, estamos en la era de la comunicación, pero muchas veces está produciendo el efecto contrario.
Maria Coral, davant d'un jutge, per posar un exemple, o un judici, naturalment es veu sempre a l'iPad, com deia l'Eva Navarrete, ja és una, no sé, és imprescindible també per vosaltres ja per poder estar atents a lo que demana, a lo que escolta el jutge i a lo que teniu que dir vosaltres?
No, el que sí que l'utilitzem de vegades és per posar, en comptes de portar-te al judici, doncs, 17 tomos, que potser són pues, 17.000 fulls, doncs per portar tota la causa a dins d'aquest iPad o la tablet, i llavors tu vas directament al full que t'interessa per preguntar al testimoni o el que sigui, o per posar de rellevància el que sigui, i dir, escolti, miri, aquest foli tal, no sé què, no sé quantos. I és, home, és una eina molt important de treball, tant al mòbil com a l'iPad o com a la tablet. I la veritat és que jo no sóc, o sigui, és que no m'agrada gens tot el que és el tema electrònic, ho sento. Però
ja som dos.
Malauradament l'has d'utilitzar i és que a sobre va molt bé. I t'estalvia moltíssima feina, igual que l'ordinador. Jo és que quan vaig començar l'ordinador jo pensava, Déu meu senyor, això mai. Jo em pensava que mai a la vida tindria un correu electrònic i, bueno, ja veus, dos o tres en tinc.
La Eva Navarrete ho ha explicat molt bé, perquè ja saben vostès com s'expliquen els nostres tertulians, però, Anabel, clar, tu què opines que un nen de 12, 13 anys, nena, 12, o nen o nena, no?, ja et diguin un mòbil?
Avui dia és imprescindible.
Sí, exactament, diguéssim, pel perill, dia, que la, però, la quantitat no. De coses, el perill que els tenen,
i les coses positives també que tenen, les coses positives que en tenen. Jo saps que tinc tres fills, el gran té 16 anys, la nena farà 15 al desembre i el petit en té 12. Doncs quan tens un d'ells que està malalt, per WhatsApp, els companys de classe li envien fotos del llibre dels exercicis que ha de fer. I pots estar en contacte fora de l'horari escolar, perquè mentre estan a l'escola el mòbil està determinantment prohibit, però quan ja surten del col·le, doncs els hi permet també, doncs, això. Escolta'm, demà de deudes que tenim, o tal treball, podem quedar tal dia, et passo fotos del que he fet jo fins ara. Coses d'aquestes, una part positiva, també. Mm-hmm. També t'he de dir que el meu fill de 12 anys sí que té mòbil, però el meu fill gran, quan tenia 12, no en tenia.
No en tenia.
Que també, això també fa molt, si els tens germans anteriors, doncs, que ja ho porten, doncs el petit també ho veu una mica com una necessitat. De cara a la meva feina, per exemple, a mi m'és molt útil. A mi m'és molt útil. A vegades és veritat que no parlem prou, però a vegades estàs en una reunió amb 7 o 8 persones que estàs escoltant, però en aquell moment no estàs intervenint tu, i hi ha algú que vol comentar-te o preguntar-te alguna cosa, i mitjançant un missatge escrit tu pots contestar en aquell missatge. La qual cosa, doncs, també facilita que puguis fer dues coses a la vegada. Això ajuda. També té una part negativa, que quan estàs de vacances o deixes el mòbil tancat en un calaix o no pares de rebre correus, no pares de rebre notícies... Tal,
el problema no és l'uso, jo crec que és el mal uso.
El mal uso, exacte.
Per cert, potser s'estan fent vostès aquesta pregunta. No, per exemple, Maria del Coral, la quantitat de trucades que et van matxacant durant tot el dia, totes les hores, a la nit, sense respectar res, per temes de comercials, tema de publicitat... Bueno, moltes vegades que sona el mòbil i, bueno, i tens que... Arriba un moment que dius, bueno, vaig a atendre la trucada telefònica, per això és impossible. Això pot haver-hi... O pot existir alguna fórmula per poder-ho denunciar, per exemple?
Sí, 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 per suposat que sí, perquè és que, a més, o sigui, si qui té les teves dades les deu haver tret d'algun puesto i tu ets el propietari, l'únic propietari de les teves dades per la llei de dades i, per tant, tu pots denunciar que algú t'ha trucat, que tu no li has donat les dades i que aquesta gent a veure com ha aconseguit les dades.
Amb el tema de les dades, atenció, atenció a vostès, no? Vaig a posar un exemple. Un supermercat, per què té que tindre dades, no? Perquè llavors diu que no, si és pels descomptes, si és pel sorteig de coses i tal, i llavors resulta, per la informació que m'ha arribat a mi, que els mateixos supermercats ho deuen vendre o els hi deuen comprar.
El que tu has de mirar
això
també...
Això seria vergonyós, no?, si es pogués demostrar.
Sí, el que passa és que has de mirar què és el que signes. Perquè, bueno, avui estaven comentant precisament a la ràdio que hi ha un... Bueno, del WhatsApp, que et venen uns fons de pantalla. Què passa? Si el WhatsApp et val, em sembla que no arriba a un euro anualment, tu penses que els fons de pantalla aquests et costarà com a molt un euro també. 39 euros. I no és una estafa, perquè ho posa, però amb lletra així de petita. Llavors, s'ha de mirar ben bé, quan tu signes alguna cosa, que és el consentiment de la cessió de les teves dades, exactament què és el que posa.
Però per posar l'exemple una altra vegada, sí. Als supermercats no et fan signar res. Els supermercats et pregunten quin és el telèfon de casa seva o el seu mòbil. Per què tenen que preguntar això? I vostès no ho tenen que donar, crec jo. Crec que s'equivoquen si donen aquestes dades.
Toni,
digue'm, Ramon.
Els supermercats et demanen el districte en el que resideixes per saber quina és l'àrea d'influència d'aquell punt de venda. Bàsicament, aquesta és una dada molt, molt important per determinar quina ha de ser la xarxa de distribució d'aquest supermercat, en quins llocs ha d'estar, i veure... Això, ells tenen un mapa, i amb aquest mapa veuen que la gent de Sant Vicenç de Montalt van a comprar a Mataró o van a qualsevol altre lloc. De tal manera que al final, en base a aquest anàlisi de totes aquestes dades, diguem-ne, encara que no tinguin noms i cognoms, pel seu número, permeten determinar en quin serà el lloc òptim de posar el proper supermercat. I si fa falta, hi ha prou volum de compradors per absorbir aquesta freqüència de compra. En general, jo el que volia dir sobre aquest tema del mòbil. El mòbil és un instrument que dona una productivitat brutal, i sobretot els mòbils actuals, els smartphones.
No podem estar sense el mòbil.
No, però penseu que a l'Àfrica que està poc bancaritzada i no hi ha oficines bancàries a cada cantonada de carrer, a vegades no n'hi ha ni carrers, doncs, però allà on hi ha un mòbil hi ha una oficina bancària. Per tant, pot gaudir dels serveis financers, no sé, anem a parlar dels bàsics, mobilitzar fondos, pagar, cobrar, etc., a través d'un smartphone. Això està donant un creixement, està produint ja un efecte de creixement en determinades economies de països africans que, d'altra manera, haguessin necessitat prèviament tot un sistema bancari tradicional, en fi, etc. Per tant, el mòbil és una eina molt, molt interessant, té molts més efectes positius, en la meva opinió, que negatius. Altra cosa diferent és com s'han de tractar les xarxes socials i, sobretot, les dades que tots, d'una manera més conscient o menys, aboquem en una xarxa social. Normalment ho fem de manera gratuïta, però qui les reben en sabran fer un ús molt rentable. Penseu en això.
Bé, no té res a veure amb el que estem parlant ara, però és un altre exemple d'una altra cosa que va succeint i cada vegada més, ja fa potser un parell d'anys, no? Vas a fer un ingrés a Correus, no? Diguéssim, perquè naturalment vols enviar un giro, no? Fas un ingrés, o sigui, o vols enviar 50 euros, per exemple, y te demandan una fotocopia del NIF. Esto lo sabrás tú. Esto es correcto también cuando hay una cantidad de presuntos estafadores en este país, que la persona que vaya a ingresar 50 euros tenga que entregar su NIF, el carnet de identidad, que le hagan la fotocopia. Es que los mismos de Correos hasta se ríen a veces. Pongo Correos como ejemplo.
Bueno, es un control que está ahí encima de la mesa. Yo desconocía, francamente, que era de tan pequeñas cantidades,
no,
porque
no.
Normalmente...
Yo hice una prueba un día, ¿eh?
En los bancos lo exigen a partir de una cierta cifra un poco más elevada, pero actualmente existe un control muy riguroso porque se pueden utilizar esas vías para canalizar por ahí, pues yo qué sé, algunas, digamos, actuaciones delictivas que pudieran dar lugar a luego investigación. Entonces, pues van, porque a veces se pueden utilizar a personas interpuestas para hacer envíos reiterativos o recoger entregas de diferentes tipos. Hemos visto muchísimas veces qué es lo que ocurre, ¿no? Pues desde ir a recoger un libro que no es un libro hasta ir a pagar unas transferencias bancarias, que es una forma, pues de, hombre, muy lenta, porque de 50 euros en 50 el poder, digamos, lavar dinero negro me parece un poco excesivo, pero es una forma de control como puede ser otra cualquiera, ¿no?
Molt bé, doncs anem a canviar de tema i els hi dic que anem a la publicitat de seguida, Ara poden trucar-nos quan finalitza la publicitat, perquè el tema que anem a tractar és la televisió. El tema de la televisió, que naturalment si ens educa o ens atonta, etcètera, etcètera. Si vostès poden donar la seva opinió, marquin el 93-409-2771. 93-409-2771 i sortejarem 4 entrades pel Cine Verdi de Barcelona. 93-409-2771. La televisió ens educa o la televisió ens atonta?
Sigues puntual a l'hora de degustar els millors frankfurts. T'esperem al taller de frankfurts, carrer Capitán Arenas 66. Hora punta. Ens poden fer la seva comanda per telèfon 93 252 27 29. 93 252 27 29. Sigui puntual. L'esperem a hora punta.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Et cases? Enhorabona, estàs de sort. Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona. I think of you.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels a Mancant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
A Ràdio Estel estem amb tu. Caix Direct patrocina el debat.
A les 5 de la tarda, 30 minuts, el senyor Sixto Pasqual, de Caix Direct, en aquest moment està esperant també les trucades de vostès si desitgen connectar, recordin, amb Caix Direct. 93 467 24 37. 93 467 24 37. I els senyors d'Eco Dutxa estan esperant també la trucada de vostès perquè demanin informació, rebaran vostès un obsequi al 93 188 24 00. 93 188 24 00. Recordin, Eco Dutxa. Doncs ara bé, clar, anem a començar amb el tema de la televisió, el que jo deia, o bueno, el que hi he anunciat d'alguna manera, la tele ens educa o ens atonta?
Mira, ho lligo una mica amb el tema això que dèiem abans dels mòbils, depèn de l'ús que tu li facis. Gràcies a Déu avui no és com quan érem petits que només n'hi havia dos canals i era la 1 o la 2 i és el que hi havia de veure. Avui dia, entre el cable i la quantitat de canals que n'hi ha, tu pots escollir el que vulguis i n'hi ha programes fantàstics i meravellosos que eduquen moltíssim i n'hi ha d'altres que no només que t'atonten, sinó que jo crec que més van directe al cervell i te'l destrueixen. Depèn de l'ús que tu li vulguis fer. I aquí també és important doncs, que n'hi hagi una persona adulta al costat del menor en el moment que està veient la tele per veure quines coses sí que pot veure i quines coses no pot veure.
Quines també... coses es poden veure, perdona, i quines coses no es poden veure. Però clar, és que els horaris... No estaran sempre els pares atents del que estan veient els nens.
Ja no només els horaris, sinó els programes que diuen aquest programa és apte per menor de 12 anys i l'estàs veient tu i dius, mare de Déu, com pot ser que això, ja no només per sexe, sinó per violència, per sang que es veu, com pot ser que això estigui catalogat per menors de 12 anys? Jo crec que aquí s'ha de regular una mica això, perquè és que, si no, els pares no podem estar realment tranquils i confiats en que allò que estan veient els nostres fills correspon per la seva edat.
Bueno, Maria Coral.
Que estiguis veient una pel·lícula per nanos, i que a l'intermig et posin una de preservativos, eh?
Sí, senyora.
I et quedes com, vale, clar, tu pots controlar el contingut del que estan veient, però hi ha la publicitat, i dius, bueno, ja me'n recordo, la meva filla petita, una vegada estàvem veient una d'aquestes, i de sobte surt un anunci que surten dos a la platja, i sale que si és de fresa, que si és de menta, que si no sé què, i al final de todo hay fuegos artificiales. I la pobra se'm gira i em diu, mamà, todo esto para un anuncio de caramelos? I jo vull pensar, mira, menos mal, no? Però avui ja et quedes.
Eva Navarrete, tu que això coneixes una miqueta perquè ho segueixes també dintre de les teves responsabilitats, qui controla això? Perquè realment això que estem explicant bueno, sucede todos los días, no?
Bueno, tenemos que diferenciar, ¿no?, entre los canales públicos y los canales privados. Yo creo que los canales públicos tienen que ser mucho más rigurosos. Ahí sí que tenemos que ser exhaustivos en que los canales públicos tienen una misión, que es educar, informar y formar. Entonces, ahí existe también otro peligro, que, bueno, el gobierno de turno o el que no sea de turno, pues que intente manipularlo o intentar modificar esas informaciones o hacerlas, digamos, ir a su interés, ¿no? Podemos ver muchas de las cosas que están pasando pues aquí en Cataluña, porque hace pocos días pues me llevaba una lista, por ejemplo, de todos los medios de comunicación que estaban subvencionados. Sobre todo eran, bueno, habían televisiones públicas, como puede ser aquí TV3 y tal, pero medios de comunicación escritos, que también es importante. Pero bueno, volviendo al tema de la televisión, yo creo que, como muy bien se has puesto aquí, es las cadenas privadas han aumentado tantísimo los canales que se puede exactamente elegir qué es lo que quieres ver en cada momento. Lo que sí que yo he notado es que creo que el peligro ese que existía antes tanto de los jóvenes cada vez va desapareciendo más, porque creo que cada vez ven menos la tele, en el sentido de que se la hacen a su medida, eligen la película que quieren ver, lo bajan en sus PCs, las tienen grabadas y luego pues muchos de los jóvenes se dedican sobre todo pues a los juegos interactivos.
Y los más pequeños, pues yo veo por mis sobrinos, pues que todos en el iPad y en los PCs tienen pues dibujos animados a la carta, dibujos animados en inglés, en idiomas. Y entonces se ha perdido, yo creo que todavía hay una franja media y de mayores que estamos más ligados a lo que es televisión que los jóvenes hoy en día.
Hi ha un programa de televisió que no el vull nomenar, segurament vostès el coneixen perfectament, per les tardes, comença a les 4, té una gran audiència, i per posar un exemple, quan comença el programa ja t'anuncien un tema i que et diuen, o que perquè el telespectador estigui atent, i en seguida van a conocer ustedes este tema o este caso, etcétera, etcétera. Y es pasan toda la tarde. Bien, y ahora tal, y ahora vamos a verlo, y ahora vamos a escucharlo, y arriba el moment que se acomiadan, ¿no? Engaña, això és enganyar, però bueno, això és el que menys em preocupa,
¿no? Això és crear expectatives.
Sí, bueno, pero claro, quiero decirte que es una manipulación también para la pobre señora que está aguantando este programa. Dic aguantant perquè aquest programa cada vegada té menys audiència, i això serà una sort perquè aviam si dintre del que pretenem, suposo la majoria o tots nosaltres, és de que la televisió faci algo. Ja no demano massa de cultura, i aquest programa el que dona és incultura, enganyen totalment, com he dit fa un moment, els telespectadors, i a més se'n riuen, suposo, de tots vostès que estan veient el programa. Perquè, clar, ara ja són 5 persones, o 6, o 7 col·laboradores, no? I entonces, que quan fan el reality show, ho sé per la informació que tinc, pues es reuneixen, però molt aviat, a les 11 del matí, i ja comencen a preparar el programa. Bueno, aquesta setmana toca tu, aquesta setmana anirem per tu. Els estan enganyant. És un reality show total. I a més, juguen amb vostès.
Però és libre, és privado, i la gent puede conectar-se o no.
I tiene audiencia, cuidado, tiene audiencia.
Sí, no tienen subvención. Con los instintos más básicos de la gente, el morbo. Y yo creo que al final eso embrutece a la persona que lo está viendo. De verdad que, o sea, acaba siendo perjudicial, como decía...
Sobre aquest punt, un apunt solament.
Ha dit un problema, però n'hi ha anunciat.
Jo crec que, sí, crec que la televisió, i anant una mica a l'anunciat que feies, cada vegada, doncs, educa menys. Entre altres raons, en part perquè per les noves generacions crec que seran menys consumidors de televisió, en el sentit que potser ho érem nosaltres, o que ho eren les set generacions anteriors, i d'altra banda perquè realment els programes que veiem a la televisió en general doncs aporten poca opinió fonamentada, pretenen bàsicament doncs captar un interès, com amb aquest programa que comentes, doncs la veritat, doncs no sé en base a quins valors, perquè pràcticament serà en base al morbo i als instints bàsics, com comentava la Coral, perquè des d'un punt de vista de la dignitat de la persona, doncs aquest programa és inassumible i infumable, no? Però hi ha altres molts programes que també ho són. És dir, en general, la programació de televisió, tota aquella que no sigui l'esportiva, perquè l'esportiva té una component clarament lúdica, les notícies, doncs, bueno, fan una funció moltes vegades doncs, poc, que aporten poc, realment, vull dir, ni posen ni treuen gaire ni donen gaire opinió, i la veritat és que en definitiva la televisió penso que anirà perdent pes específic des del punt de vista de les noves generacions.
Ja hi ha molts executius de moltes televisions que el que estàs dient tu ara en aquest moment ja ho estan pensant i ho començaran a fer de seguida. És a dir, no tardarem, crec jo, ni 4 o 5 anys que l'internet es menja el món de la televisió. Esteu d'acord amb mi? Perquè inclús algun programa ja el passen per internet, vull dir, i són programes que poden ser pues, culturals, entretinguts, informatius, etcètera, etcètera. Però anem amb aquest camí, esteu d'acord vosaltres? Que la televisió arribarà un moment, si segueix fent el que fa, la gent anirà a internet?
Bueno, lo que sí que puede ser es que sea más interactivo, que la gente pueda actuar desde su casa, pueda influenciar pues hasta en cómo es el final de un programa, o pueda participar desde su casa en los concursos que ahora ya lo hacen. Yo creo que siempre hay nuevas fórmulas y todo va evolucionando a medida que se va necesitando y que las nuevas tecnologías van variando, ¿no? Entonces, uno de los, digamos, medios audiovisuales va decayendo y el otro va subiendo, ¿no? Pero esto es algo que ha ocurrido siempre, ¿no?
Tony, internet
igual
es...
que el cine durante un tiempo. La gente
perdón.
No dejaba ir al cine y se pasaron a televisión, entre el coste, no coste, y bueno, ahora...
Iba a deciros que el internet es una plataforma que, en definitiva,
puedes soportar todo, puedes soportar televisión y puedes soportar mucha más información de todo tipo. Es decir, que en definitiva lo que hacemos es cruzar una oferta, en este caso, digamos, del mundo del media, en una plataforma tecnológica que lo que permite es ver la televisión pues estando en tu coche con un iPad, ¿no? Pongamos por caso. Sí es verdad que ya están naciendo televisiones pensadas y trabajadas desde la plataforma de Internet. Y es posible que estas puedan ir ganando cuota, digamos,
pero lo más
no digo sustituir totalmente a las anteriores,
el
acabarán compitiendo y ser compatibles.
Una cosa es el contenedor y otra cosa es el contenido.
Correcto,
el
sí.
contenido es lo que tenemos que cuidar.
Lo que nos
tanto
preocupa,
sea,
efectivamente.
Exacto, sea en un medio o en el otro.
Realmente creo que era mejor la televisión nuestra, ¿eh? O sea, cuando había la 1 y la 2, incluso cuando llegó la 3...
Bueno, porque estabas acostumbrada.
Culturalmente hablando era infinitamente mejor. Y en valores que lo que hay ahora,
sí.
¿Eh? Porque hay un canal en concreto que de verdad... Se lleva la palma. Antes era teleteta, que le decían, y ahora ya no sé qué es.
Ana Berglar, tu ets regidora de l'Ajuntament d'Hospitalet. Bé, i ho dic perquè, saps, quan jo intento parlar davant d'un micròfon o davant d'una càmera, dic el que penso, però també penso amb l'oient o el telespectador del que pugui ell pensar. Ara dic el que penso, no? La televisió d'Hospitalet, de l'Ajuntament d'Hospitalet. Una televisió que... feia programes culturals. Una televisió que realment doncs, es podia veure moltes hores del dia.
Sí,
aquesta televisió es tanca de la noche a la mañana, no?
Sí,
llavors jo em pregunto, per què no el pot ajudar? La política no podia ajudar d'alguna manera? O els polítics?
No, mira, a veure, els mitjans públics de comunicació de l'Hospital de Llobregat eren la tele i la ràdio, eren públiques, uh-huh. eren públiques. Es finançaven única i exclusivament amb pressupost de l'Ajuntament. No em preguntis exactament què és el que va passar, perquè no ho sé, perquè no estic al govern, i el govern, una vegada més, amb això no va actuar de forma transparent. Van decidir, de la nit al dia, que tancaven la ràdio, uh-huh. no la tele.
Quanta gent a fora, aproximadament, en aquell moment?
Al final van tancar la tele i no la ràdio, van ser 40 famílies.
40
que van quedar
famílies.
Al carrer. Uh-huh. Perdona, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, que estan a govern, ho van permetre. Quan ells deien per activa i per passiva que no permetrien ni un sol acomiadament. Però l'excusa era que aquesta gent no treballaven directament per l'Ajuntament, sinó que era una empresa subcontractada per l'Ajuntament perquè desenvolupés la tele. Fets de trampes a solitari, és igual. Eren gent que treballaven a la tele de l'Hospitalet que es van quedar a l'atur. Què és el que va passar? Segons es va explicar des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, és un tema pressupostari. La tele i la ràdio eren 2 milions d'euros l'any i si després estàs veient amb què es gasten 2 milions d'euros, fa risa veure que documentessin aquest fet per tancar la tele. Jo crec que en aquell moment, quan l'alcalde Corbacho va muntar la tele i la ràdio Hospitalet, va pensar que seria una plataforma ideal per fer-se difusió de la seva activitat política i de l'activitat de política al govern. Després l'alcaldessa, la Núria Marín, va veure que la gent no la veia prou la tele o la ràdio de l'Hospitalet i que a ella, personalment, i al seu equip de govern, no li servia per lo que ella volia i va decidir tancar-la de la nit al dia, eh? Després vam estar quasi un any també sense ràdio i al final la ràdio va tornar, però majoritàriament per internet, igual que la tele també és per internet.
Has parlat del senyor Celestino Corbacho i els vull dir una cosa a tots vostès. Hospitalet no ha tingut, ni tindrà, crec jo, un alcalde millor que el senyor Corbacho.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Hot town, summer in the city.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400.
931-882-400. Y para los que realmente se mojan, este mes grifería monomando de regalo.
Estem amb tu, Radio Estel, Toni Guerrero.
Manquen 15 minuts per les 6 de la tarda, avui és dimecres i per tant toca debat. Estimats companys, hem a canviar de tema, problemes de pensions en Espanya, defectes del sistema actual. Ramon, comencem amb tu.
Doncs, mira, el sistema, així dit una mica ràpid, seria, des del meu punt de vista, un sistema ineficient, insostenible i injust. O sigui que és una triple I, diries.
Escolta, repeteixo perquè... No, això em serveix de titular perquè vull que ho escoltin. Repeteixem l'últim, la frase aquesta última.
Que no sé si l'ordre serà el mateix. Insostenible, és un sistema insostenible, és un sistema ineficient i és injust. Per què? Bueno, ara explicaré, en primer lloc, per què és insostenible, que és la part que potser ens preocupa més. No? En aquests moments, les pensions... El sistema ara té un dèficit ja acumulat de 45.000 milions d'euros, més o menys, xifres oficials, que es van suplint a través d'aportacions des del pressupost general de l'Estat. A vegades fent, diguem-ne, diferents cambalatges dintre de diferents partides, etc. Bueno, és insostenible perquè les pensions que s'estan donant actualment són de l'ordre d'un 50% més altes de la mitja de les existents, de les que s'estan pagant en tot el sistema. Per tant, vol dir que la càrrega individual, la pensió mitja, és superior a la que s'està concedint actualment o en els últims anys respecte de la mitja històrica. Després, el que ens passa és que el número de, diguem-ne, de cotitzants necessaris per pagar aquestes pensions és molt just o insuficient. Per això hi ha aquest dèficit. Si fos suficient, comptant que és un sistema diguem-ne, de caixa, és a dir, que les contribucions que es fan actualment són les que permeten pagar les pensions actuals, és un sistema que se'n diu de repartiment, ara després faré un comentari sobre això, i no és un sistema, diguem-ne, de capitalització, que seria l'alternativa, penso, més raonable. Per què no hi ha prou cotitzants per poder, diguem-ne, a llarg termini fer front a les pensions que cada vegada són, en bona lògica, creixents en quant a la seu import mig? Pues perquè, per una banda, tenim un sistema que té un atur estructural important, venim d'una crisi que ha deixat de molta gent a l'atur, per tant, no cotitza, i, de fet, perquè hi ha un problema demogràfic, és a dir, en termes així molt generals, diríem que cada any a Espanya incorpora 150.000 persones a la franja d'edat superior a 64 anys i redueix el número de persones de la franja de 16 fins a 64 en 200.000 euros. Per tant, la població envelleix, cada vegada hi ha més pensionistes i menys, en termes relatius parlo, menys gent que pugui cotitzar. A més, la gent que ara cotitza i cotitzarà en els propers anys cotitzarà menys que els que han cotitzat en els últims 20 o 30 anys. Per què? Perquè la feina, en general, s'ha precaritzat i, a més, seguirà sent precària. Perquè això ja no, diguéssim, no viurem una època com la que vam viure de feina o de treballs estables que permetien cotitzar els màxims que permet el sistema.
No viurem, perdona, Ramon, això cuidado, perquè, clar, si ho diem d'aquesta manera, no ho viurem, quan es diu no, 15 anys, 10 anys, o sigui, això serà més llarg encara.
Eh? Sí, no, vull dir que el mercat de treball ha variat, que el mercat de treball s'ha precaritzat i aquesta precarització no desapareixerà
potser millorarà en termes generals una mica, diguéssim, les condicions de treball, però en general sempre anirem a cotitzacions més baixes. Molta gent haurà de passar, i ha passat a ser treballador per compte pròpia, i cotitzarà pues, autònoms al mínim. És a dir, que les pensions, diguéssim, les contribucions al sistema, que són les que es necessiten avui per pagar les pensions d'avui, pues, no poden fer front ara, i encara ho faran menys, podran fer front menys en el futur, perquè cada vegada les cotitzacions seran menors i respecte de les obligacions que el sistema genera. Dit això, això en quant a la viabilitat o la sostenibilitat del sistema. Per què deia allò d'arbitrarietat? Arbitrarietat perquè els criteris amb els que es concedeixen les pensions són decisions que es prenen amb criteris, diguem-ne, polítics, no financers.
Molt bé, doncs del món de la política o en el món, a l'entorn del món de la política, com es diu això, Anabel? Estem arribant a la recta final del programa, eh?
Sí, abans tu, Toni, has dit que el senyor Celestino Corbacho va ser un bon alcalde de l'Hospitalet, estic d'acord amb tu, però va ser un dolentíssim ministre de Treball. Bueno. Una de les poques coses encertades que va dir, em sembla que va ser allò que recomanava a la gent que es fes un pla de pensions privat.
No, amb això estic d'acord amb tu, ja em coneixes, Anabel. Jo t'he dit un bon alcalde perquè sí. Va ser de l'oportunitat. En primer lloc, és amic meu, però també tinc amics que tampoc estic satisfet de tindre'ls, no? Però quan el vaig conèixer com a alcalde, el vaig seguir i ens vam trobar moltes vegades, i a més jo vaig estar un any a Ràdio Hospitalet, que per cert, va ser l'any, no vull ara medalles, que es va escoltar més Ràdio Hospitalet a tota la província de Barcelona. Per tant, no, però no és per aquest fet, no? I a mi em va agradar. Ara, després de ministre, nefast totalment.
Nefast. Una de les poques coses que havia encertat és això que recomanava la gent que es fes un pla privat de pensions.
Tenia
perquè
raó,
pensava que no arribaríem a cobrar-les.
Però és que tenia raó.
Però és que,
abans, l'altre govern socialista que va bé, amb el Felipe González, el ministre d'Economia va sortir dient exactament el mateix abans que partissin les eleccions. Sí, se ve, esto es periódico, ¿no?
Bueno, no, yo es que me centraba un poco en lo que tenemos hoy aquí y ahora, que creo que es lo que les interesa a la gente que nos están escuchando, sobre todo a los jubilados o a los que están pendientes de jubilarse. Como muy bien decía, pues existen los dos sistemas de cubrir una jubilación, que es la de reparto o la de capitalización. Si nos vamos a la de reparto, que es la que tenemos aquí, y para que nos entiendan, es que tanta gente de trabajo está manteniendo a los que no trabajan. ¿Qué ocurre? El problema demográfico que se ha puesto encima de la mesa, que cada vez nacen menos niños, y los que estamos aquí hoy aquí, pues tenemos unas posibilidades de vida que en estos momentos en España es de 83 años, con lo cual hay un desequilibrio. Pero entonces ese desequilibrio se estaba cubriendo con un fondo, digamos, que se dejaba en las épocas de superávit, en las épocas porque además se nos ha juntado aquí la crisis económica. Entonces tenemos que ver qué es lo que se puede hacer para mantener este sistema de reparto, porque si nos vamos al de capitalización tiene muchísimos más peligros, porque bueno, todos sabemos lo que ha pasado con las grandes inversiones, podrían ser malas inversiones, se han hundido grandes fondos de jubilación. Pero como el que tenemos aquí es el de reparto, me ciño en eso y en ver cómo puede mejorarse este sistema. ¿Cómo se puede mejorar? Pues trabajando, pues para que aumente la productividad, porque si tenemos mayor productividad, si generamos más Producto Interior Bruto, si estamos produciendo más, eso va a beneficiar. Se van a crear más puestos de trabajo. ¿Qué otra forma? Trabajando también con la economía sumergida, que hay muchísima gente que, bueno, quieras que no, están trabajando y sin embargo no están cotizando, no están colaborando en ese fondo común que es luego el pago de las pensiones.
Sí, pero también a ellos hay que entenderles un poco, es decir, es que hay gente que por pintar una casa cobra 600 euros y es lo que va a cobrar durante todo
bueno,
el mes.
Pero siempre
eso
se puede,
come. Si coge y se pone a pagar autónomos, ya no come.
Sí, pero si en vez de un piso está pintando cuatro pisos, o sea, si de cada uno paga un poquito, hay unas fórmulas y de todas maneras a mí no es tanto lo que se cobre, sino el generar esa productividad, el generar ingresos, el generar que la economía crezca. Y poco a poco esas personas quieren entrar en ese circuito y quieren tener a su vez la seguridad, porque si no cotizan tampoco van a tener jubilación. Estamos yendo a los planes de pensión privadas. Bueno, bien. Nos alargamos otro día, Toni, ya
no
da tiempo.
Perfecto. Vull finalitzar. Bueno, primer, agrair la presència vostra avui a Radio Estel. Aquí estem amb tu. I anem a fer una espècie de cosa que se m'ha ocorregut ara en aquest moment. Anem molt ràpids, perquè ens manca un minut. Aviam, una frase que intenti donar esperança de felicitat als nostres oients. Una frase sol, Eva.
Pues yo creo que la esperanza no hay que perderla nunca y que lo que tenemos que hacer es trabajar más, producir más, intentar volver a industrializarnos, porque nos hemos quedado totalmente sin industrias que generan esos puestos de trabajo.
Més una frase, pero bueno,
trabajar contra el paro.
María Coral.
Sé feliz hoy porque es el primer día del resto de tu vida.
Molt maco. Bueno, Ramon?
En clave un poco más económica y menos lúdica, podríamos decir, o menos entornos vitales, diría que, bueno, parece que los bancos están empezando a ser más receptivos a dar crédito.
I Anabel?
La possibilitat de canviar la teva vida la tens tu dintre.
Això és impressionant, ja. El que heu dit cada un, bueno, me'n vaig satisfet, me'n vaig més feliç encara que quan he començat el programa. I, bueno, com que vull posar una cançó, volem posar una cançó que és molt maca, que és Chiquitita, i que ho interpretaran el grup ABBA. Per tant, gràcies per haver vingut, estimades amics i amics. I demà, senyores i senyors, atenció, perquè un dels temes serà classes de protocol. És que tot és possible. I sabem vostès per què? Perquè estem amb tu.
Caix Direct ha patrocinat el debat. Caix Direct, Passeig de Gràcia 97, telèfon 93 467 2437. Caix Direct.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa que se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Ecoducha 93-188-2400. 93-188-2400. Truqui ara mateix. Pues, Chiquitita, marxem, ens n'anem. A la realització, en Lluís Torrelles.
En tus ojos hay una sombra de gran pena.
A la coordinació i a la producció, la Inés Granados.
No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo.
La Natàlia Cuadrado atenta a la redacció.
Si es que tan triste.
El Mario Ramírez, mai està trist, sempre està content i posa la millor música. Tots els dies contem amb tu. Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero.
En tus ojos hay una sombra de gran
pena. Ens n'anem mirant el cel.
No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar?
I de tristesa re, a somriure.
Chiquitita, sabes muy bien. Otra vez vas a bailar y serás feliz.
quina felicitat poder dir bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra.
Chinga.